de Banyoles. També hi ha flamenc amb canela. Canela, volien dir. Bé. El Palau de Congressos de Tarragona presenten el disc que acaben de publicar, que es diu Que la música te acompanyi. I avui fa 25 anys d'aquesta banda sonora. La mare del Tano. Feia dies que no ho sentíeu, no? Doncs mira, 25 anys ja de la mítica banda sonora de Titanic, amb una fama només proporcional a l'èxit que va tenir la pel·lícula de James Cameron, que va guanyar 2 Oscars i és una de les més venudes de la història, més de 30 milions de còpies. L'encarregat de la banda sonora va ser James Horner i la cantant, evidentment, Celine Dion. Avui, 25 anys després, suma a plataformes com Spotify més de 400 milions de reproduccions.
Tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Cada nadó que arribi avui al món naixerà amb un 11% de probabilitats de s'esquerrar. Un 15% de tenir al·lèrgia al pol·len i un 20% de patir abús sexual infantil. Canviem les xifres. Fundació Vic i Bernadet contra l'abús sexual infantil.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Està arrasant a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps. Pretty Woman, el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Encara no has vingut a Montsant Benet? T'hi espera la història del nostre monestir medieval. La màgia del modernisme a la casa d'estiu del pintor Ramon Casas. Una escapada romàntica al nostre hotel. Experiències per tota la família i una gastronomia única amb estrella Michelin. A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
Des del 18 de novembre hi ha canvis en la mobilitat dels futurs eixos verds i places de l'Eixample de Barcelona. Els carrers del Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell passaran a ser de prioritat per als vianants i Consell de Cent deixarà de ser una via per travessar la ciutat. Planifica els teus desplaçaments i consulta els canvis en la circulació al web superilla.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles. Compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, escultures, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699 47 59 49.
Hi ha res més valuós que el temps? Doncs no. Per això, Hyundai te'l regala. Perquè si compres un Hyundai, t'estalvies molts mesos d'espera per tenir el teu cotxe. El vols, el tens. Condicions especials per a unitats en estoc. Més informació a Hyundai.es.
Vine a Penedès Car, concessionari oficial Hyundai a l'Alt Penedès i Garraf.
Pinter, empresa líder en pintat industrial de peces amb pretractament i recobriment de pintura líquida o amb pols al forn, posa ara en marxa a Viladecavalls la seva nova factoria Pinter Gran per atendre la demanda de grans peces en dimensions i en pes.
La teva feina ben feta és la nostra feina. T'ho diu el teu amic Carlos de Pinter.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega, comparteix.
El portal de notícies de RAC1.
Escolta.
Tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
Les 9 i 4 minuts més enllà del Mundial de Qatar, que ja ho hem explicat. Pel que fa als esports, què tal, Oriol Jové? Bon dia.
Hola, bon dia.
Parlem de Robert Lewandowski, que ha sortit a parlar de la sanció de 3 partits famosa que m'està explicant aquesta setmana amb el Barça per haver-se posat el dit sota el nas quan abandonava la gespa després de l'expulsió de l'últim partit.
Sí, l'últim partit al camp de l'Osasuna. El polonès considera que el càstig és desproporcionat, ho ha dit des de la concentració de la selecció polonesa.
Crec que és una sanció massa llarga. El gest no anava dirigit a l'àrbitre. Anava en direcció a l'entrenador. I crec que és massa llarga. Espero que el recurs que està preparant el Barça pugui canviar aquesta decisió.
De tota manera, no hi ha gaire optimisme en que pugui rebaixar-se la sanció i que Lewandowski pugui jugar al camp de l'Atlètic de Madrid i també contra el Getafe al Camp Nou. En parla el vicepresident del Barça, Rafa Just, de TV3.
Com a club tenim que guanyar per molts gols, perquè així ens evitem qualsevol tipus de problema addicional d'àrbitres, no àrbitres, perquè no ens agrada parlar de l'estament arbitral, sí que ens agrada parlar de que el Barça té que guanyar amb holgura perquè així no hi hagi cap tipus de problema.
El Barça igualment treballa en el recurs, encara té dies per presentar-lo i no descarten donar les mateixes explicacions que insisteix Lewandowski, que el gest era per Xavi i no pas per l'àrbitre. De moment, en les al·legacions prèvies, el Barça no va dir res de tot plegat.
Per cert, que encara en clau Barça, s'ha fet oficial ja la xifra que es va recaptar en el partit benèfic contra l'ELA, que recordareu es va jugar a finals d'agost entre Barça i Manchester City, per a Juan Carlos Unzué, organitzat per ell. Són 4.362.872 euros que es destinaran a la investigació de la malaltia. Mentrestant, el futbol masculí de clubs que està aturat, evidentment, per la disputa del Mundial, però el femení continua.
Sí, exacte, i aquesta propera setmana, de fet, el Barça juga al Camp Nou en el partit de Champions contra el Bayern de Múnich. Abans, aquest cap de setmana, hi ha Lliga Pro i les blaugranes s'enfronten demà al migdia a l'Alavés amb la novetat de Bruna Vilamala, que torna després de més d'un any lesionada del genoll. També juga al Levante les Planes, que rebrà l'Atlètic de Madrid, tercer classificat.
I al marge del futbol, què més tenim?
En bàsquet, l'Uni Girona ha obert l'última jornada de la Lliga Femenina abans de l'aturada per les finestres FIBA i ho ha fet amb victòria per 87-75 contra l'Estudiantes. En funció del que facin avui el Saragossa i el Perfumeries Avenida, les de Bernat Canut podrien acabar aquest primer tram de Lliga Primeres. Aquesta tarda el Cadí la Seu rep el Biscay a les 6 i el Barça Sant Feliueng visita l'Encino un quart de 8 i a la Lliga Masculina el bàsquet Girona obre la jornada a la pista del Betis a partir de les 6. En handbol, el Barça no treu el peu de l'accelerador i derrota la Naitasuna per seguir liderant invicte la Lliga Sobal.
Tanquem amb tenis i amb Fórmula 1.
Avui es juguen les semifinals de la Copa Masters de tenis de Turí. A les 2, Djokovic, Taylor Fritz i a les 9, Rublev, Casper Ruud. I com deies, en Fórmula 1, aquest cap de setmana s'acaba, per cert, el Mundial amb el Gran Premi d'Abu Dhabi. A les 3 hi haurà la qualificació i abans els tercers entrenaments lliures. En els d'ahir, el ja campió Max Verstappen va signar el millor temps.
Gràcies, Oriol Jové. Fins ara.
Fins ara.
Ja te n'has assabentat? La Clínica Oftalvist arriba a Barcelona per cuidar els teus ulls. On? Al nou edifici HLA al carrer Anglí 40. Com? Amb l'última tecnologia. Amb qui? Amb els de sempre, però aquí. Els doctors Juan Álvarez de Toledo, Geroni Nadal, Maribel Canut, Maria de la Paz i Clara Álvarez de Toledo. Oftalvist. Tecnologia, coneixement i experiència.
Aquest dissabte 19 de novembre, vine a la Festa Arrels al Museu Marítim de Barcelona. Un mercat de pagès amb tastos, activitats infantils i un concert d'Amazoni. Entrada lliure. Aquest dissabte al Museu Marítim de Barcelona, el camp es trobarà amb la ciutat. Vine a la Festa Arrels.
A Vallarcal, un poble de 317 habitants, el destí li va canviar la sort quan més ho necessitava. Tres noves famílies van arribar a viure al poble i van evitar que en tanquessin l'escola. La mateixa escola que aquell mateix any va vendre el Gordo de Nadal i premiava així aquelles famílies. Elles van canviar la sort de Vallarcal i Vallarcal va canviar la seva sort.
Un sorteig extraordinari, ple d'històries extraordinàries. 22 de desembre, Loteria de Nadal.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
RAC, RAC, 1.
I si convertim aquest Black Friday en un Wow Friday?
RAC ho presenta Vostè Primer, amb Marc Giró des de la planta 30 del Mirador Torre Glòries a Barcelona. El divendres 25 de novembre, el Vostè Primer s'enlaira a 125 metres d'altura per gaudir d'un espectacular mirador de 360 graus amb Barcelona sencera als peus.
Quina meravella, quines vistes! Per favor, això sí que són vistes! 360 graus, ni un més ni un menys, que els tinc comptats. I tot Barcelona als meus peus. Quin poder, mare meva, per favor!
I els oients afortunats que assisteixin al programa també podran gaudir de l'Hipermirador Barcelona, on descobriran una ciutat en temps real que batega, respira i ens enamora.
I fins i tot podem caminar per sobre dels núvols. Ai, mira que suavets.
El divendres 25 de novembre, Vostè Primer des d'un dels edificis icònics de l'Skyline a Barcelona, a la planta 30 del Mirador Torre Glòries.
Tranquils, que hi ha ascensor.
RAC 1. Tots som 1.
Aigua de Ribes patrocina el temps.
9 i 10 minuts. Què tal, Xavi Segura? Bon dia.
Bon dia a tothom.
Ara saludarem com toca els tertulians del Via Lliure d'avui, que ja han arribat, i han arribat tots tapats i una cosa que semblava que estiguéssim al mes de febrer. Fa fred, no?
Sí.
A veure, no és de febrer, però fa una mica de fresca ja.
A veure, avui cal abrigar-se de valent, a més d'on venim, que venim de molt amunt. Gran part de Catalunya ha baixat, atenció, dels 10 graus de mínima aquesta nit, fins i tot amb alguna glaçada a l'interior. Hi ha punts al Pirineu, tan sols a la costa i zones afectades pel vent s'han quedat per sobre d'aquests 10 graus, i al migdia serà fresc, de plena tardor, amb màximes que les més altes quedaran entre 13 i 18 graus, més baixes al Pirineu. Per tant, un fred que s'ha notat, suposo que quan hem vingut cap aquí a la ràdio tothom s'ha hagut d'abrigar més, i tothom que està sortint al carrer ara mateix també.
Home, és el comentari de la Mila, que ha entrat i dit, però tu estàs amb màniga curta i no sé què.
Sí. Bueno,
l'atenció del directe, Mila. Però, què passa?
Aquí fa calor, sí.
Aquí s'està bé, eh?
Sí,
està bé. Però fa calor, fins
fa
i tot.
Calor, fa calor,
fa calor. Una mica torroneta.
No sé si complim la normativa, t'haig de dir.
Ja ho mirarem, això. Ja ho mirarem, si de cas. No cal que vingui un inspector. Gràcies, Xavi, fins ara.
Fins ara.
Ens cal menys estrès i més no res. Aigua de Ribes ha patrocinat el temps.
Les 9 i 11, perdó, que m'he deixat pobra mitja crònica aquí al Xavi Segura. Et faltava tota la part del vent, que ja ens has avisat que compta avui, eh?
Sí, tenim el fred com a principal notícia d'avui, però sobretot també el vent a punts de l'Ebre, del Camp de Tarragona, Ponent, fins i tot la tramuntana a l'Empordà, aquest vent que pot deixar ràfegues fins i tot de 100 km per hora en aquestes zones de Catalunya. Per tant, precaució, i la neu també seguirà caient de forma feble intermitent a la cara nord del Pirineu a partir dels 1.000 metres. A la resta, més calma, amb força sol en conjunt. Tan sols quedaran nuvolades entre Barcelona i Girona, sense descartar algun xàfec aïllat a la tarda, sobretot al voltant del Montseny, i demà diumenge doncs seguirem amb un temps força semblant i amb aquest ambient de plena tardor.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Que vagi bé.
Les 9 i 12, de seguida anem amb tertúlia, va.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Perdona, qui ets? Què fas?
Tranqui. No em diràs que no m'ho estaves demanant? Si portes tota l'estona ensenyant-me les croquetes descaradament.
Tu el que tens és un morro que te'l trepitges.
No, jo el que sóc és humà. I si em provoques, doncs pico.
Violent, oi? Doncs en el sexe això encara passa. Per una nova cultura del consentiment.
Generalitat de Catalunya.
Estàs preocupat pel teu consum energètic d'aquest hivern? Amb la calefacció per aerotèrmia de Mitsubishi Electric, estalvia fins a un 80% en la factura energètica. No dubtis. Mitsubishi Electric és la teva calefacció.
Pare, altre cop l'arròs amb el gotet de plàstic?
Vinga, va, que no tenim gaire temps per dinar.
Però no saps que Nomen ha tret l'arròs de sempre amb un nou envàs de vidre? Molt més sostenible, reutilitzable i millor per al planeta.
Com? Amb vidre?
Sí, qualitat un minut de Nomen.
Qualitat un minut de Nomen. Molt més que arròs.
A Conforama tenim el Black més boig, amb descomptes extra en mobles i gran electro. Només fins al 22 de novembre. Conforama.
Històries de rentar roba amb Detersolin.
Àvia, tu quin detergent utilitzes per rentar la roba?
Home, nen, Detersolin Ultra, el de sempre. Fa 80 anys que Detersolin cuida els colors de la nostra roba.
Gràcies, àvia. Tu sempre tens la solució a tot.
Els detergents Detersolin t'ajuden a estalviar i protegeixen la teva roba i el planeta.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
13, 14, 25, 28 i 42. I els sols, l'11 i el 12.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Un quart de 10 del matí.
Hi ha hagut cues inferiors a 20 quilòmetres, que efectivament és molt, però han estat milers els vehicles que s'han desviat cap a altres carreteres.
Tengo la impresión de que por lo menos mañana vamos a seguir aquí y que más bien será la noche del sábado al domingo cuando terminaremos las negociaciones.
Una vez que se están produciendo sentencias que van en distintas direcciones, yo creo que es función de la justicia aclarar cuál tiene que ser la interpretación correcta.
Només puc esperar un veredicte d'absolució i es demostrarà en el judici, que per altra banda sabem que serà també un judici polític.
This will not be a fair investigation. I've proven to be one of the most honest and innocent people ever in our country.
Ara passa un minut d'un quart de 10 del matí, avui acompanyats del catedràtic Joan Caral. Què tal, com estàs, senyor? És que ara li ve feinada, vull dir, ara hem d'anar a treure els càrrecs importants, perquè és que si no, no...
Al principi de, diguem-ne, dels anys 2000, els que manaven eren els politòlegs.
Sí. És veritat, és veritat.
Totes, sí o no?
A mitjans dels 2000 van manar els economistes.
Sí, i ara ja...
Ara ja esteu...
De veritat, tornem al poder, de veritat.
Els que mai l'heu perdut.
No? Exacte.
No, però penseu, i tu ho saps perfectament, bueno, tu potser no...
Milagros Pérez de Oliva, bon dia, perdó, bon dia, que no acabem de saludar tothom. Què tal, Joan Serra,
bon dia.
I també des de Madrid, la Tània Tàpia. Què tal, Tània, bon dia.
Què tal, bon dia, com esteu tots?
Aquí una lluita sobre els poders, sí, ara mateix.
Que el tema de tribunals era fes divers, o com diu la
Francesa. Sí, era successos, bàsicament.
I des d'un temps ençà és política.
És política,
la crònica, normalment, la primera crònica de política...
Home,
amb el procés... ...que ha passat ahir o passarà avui...
No solament això, sinó que un altre canvi important és que abans, rarament o poques vegades, els tribunals intervenien en assumptes de política, i ara els tribunals són també notícia de política.
Són subjectes polítics.
Home, exacte, no? Ara jo diria que des d'abans del 2017, Emilio.
A veure, el que ha passat amb el magistrat Barrientos és notícia.
A veure, poseu-vos els auriculars perquè no sentireu la pobra Tània, que està aquí escarregant la llança.
Home, clar, amb el que m'agrada és sentir-los amb ell.
Ja està, ja hi som.
Bon dia, Tània.
Poseu-vos
els
auriculars.
Bon dia, Tània, disculpa.
Que deia que estava d'acord completament amb el que deia, però recordem el procés, allà jo crec que es va barrejar tot, allà van fer tots un màster en judicial increïble, tant els periodistes com els ciutadans, o sigui que llavors els jutges, els catedràtics de dret també estaven allà, diguéssim, tenien tot el seu focus, eh? Mm-hmm.
Bueno, doncs això ens hi trobarem, perquè la setmana que ve ja hi ha la vista a Puigdemont, ahir vam saber que s'obrirà judici, ara de seguida en parlarem de tot això, s'obrirà judici a en Salvador, en Josep Maria Jové, també a la consellera Natàlia Garriga.
Natàlia Garriga, sí.
I a partir d'aquí, bueno, això no s'acaba. I tot el debat polític té a veure sobre les reformes del Codi Penal, altres reformes que no acaben de sortir del tot com volien.
I ha condenat l'alcalde de Gramunt i d'Argentona.
Sí, senyor. Sí, senyor. Bé, ara això en parlarem d'aquí una estoneta. Però abans, a les 9 i 18 minuts, bé, és que em diuen que no tenim encara una connexió que volíem fer a Qatar, precisament, perquè és el cap de setmana d'arrencada del Mundial i tenim, evidentment, dos enviats especials per poder comentar com està la situació per allà. Queden 24 hores i hi ha dubtes perquè han començat a caure alguns dels cantants que havien de fer l'obertura, ahir, en ple programa, en ple el món a RAC1, que estaven entrevistant a una de les catalanes que forma part de la cerimònia d'obertura, explicava, no, és que ara fa una estona ens han dit que no venia, i li van dir la Shakira, i diu, no, la Shakira no, una altra, l'Alicia Keys. I vinga, i van un darrere l'altre que no acabaran.
Les dones, em sembla que les dones acabaran per anar-hi.
No sé si trauria aquesta conclusió, però en tot cas... Bueno, té de fet una reflexió que m'ha agradat molt del Xavier Mas de Xaixàs, avui a La Vanguardia.
Sí, l'has llegit a les 8 i esplèndid. Estava molt bé, sí.
Esplèndid. Sí. Perquè, efectivament, una cosa no treu l'altra, o sigui, el que està passant a Qatar és una vergonya mundial, però com que estem bastant avasats, hi ha com una mena de criteri de selecció sobre el que és vergonya i el que no és, no? I crec que està molt ben llegit per part del Xavier Mas de Xaixàs que hi ha una campanya d'hipocresia absoluta occidental respecte a aquest Mundial, perquè la de vegades que s'han fet situacions d'aquest tipus i que el propi Occident ha exercit de dictadura pràcticament respecte a altres zones del món, no?
Olimpiades, futbol no.
Sí, bueno, el Mundial de Futbol de... L'últim va ser Rússia.
Sí.
Rússia, bueno, però encara Rússia eren amics.
Eren amics, però no seria el centre, diguem-ne, dels drets humans internacionals. Com tampoc ho va ser-ho els Jocs Olímpics de Pequín o el Mundial, perdona, i ara que has dit això, el Mundial d'Argentina del 78.
Sí. És veritat.
Que no era el millor lloc on anar a jugar un Mundial, tampoc, en aquell moment. No,
i van haver coses molt estranyes en aquell Mundial. Home! Hi havia alguns resultats esperpèntics.
Els holandesos van negar a recollir el seu campionat.
Imagina't. Les 9 i 20. Bueno, ara de seguida, d'aquí uns instants, mirarem d'anar a Qatar. Saps que ja hi som? Ah, sí. La Mar Poyatos allà. Què tal, Mar? Bon dia.
Bon dia, què tal, com esteu?
Com es lleva Qatar, com es lleva la ciutat avui de Doha?
Doncs avui és com si fos... Avui és dissabte, però aquí és com si fos diumenge. És a dir, la setmana aquí comença el diumenge, per tant, avui és festiu.
Sí.
En aquests moments és hora de resar, ja se sent per les megafonies de les mesquites, doncs que és hora de resar. I es lleva una mica, a veure, ara no, de ressaca, sense alcohol, perquè aquí no es pot veure.
Bueno, hi vam acabar de saber, perdona, Mar, però sí. Hi vam acabar de saber perquè hi havia dubtes sobre si en alguns punts es podria beure alcohol i ahir la FIFA va acabar dient no ens hem acabat de posar d'acord, o sigui que no hi haurà alcohol, excepte les, com es diuen, les...
És la Fan Zone. Sí, és la FIFA Fan Festival.
La FIFA Fan Fest, val.
Sí, que això està tan apartat del centre, eh? Per tant, aquí... Una mica s'ha fet el que el govern del Qatar pretenia, que era allunyar l'alcohol, la cervesa, bàsicament, del centre de la ciutat. Llavors, ahir la FIFA va anunciar que, finalment, als voltants dels estadis no es vendrà alcohol, només cervesa 0-0,
sí.
I tampoc a les altres zones que estan habilitades pels aficionats. Perquè només es podrà... consumir alcohol allà a la FIFA Fan Fest.
Ens comentaves, Mar, a la crònica ja de les 8, que el que hi ha és molta seguretat, no? I que passejant pel carrer, el que ve és una cosa que crida molt l'atenció, que són els drons.
Sí, sí, moltíssima. Això em va cridar molt l'atenció ahir, que vaig estar per la zona del Zoco, de les zones més concorregudes aquí de Doha, que és on es concentra, a més, ahir, tenint en compte que era com un dissabte a la nit, hi havia molt d'ambient, era on es concentraven els qatarians, les qatarianes i tots els aficionats que han vingut a Doha. Llavors hi ha moltíssima policia, moltíssims agents de seguretat vigilants, que no són policies oficials, però sí que estan contractats per fer aquest servei. Però és que, vull dir, uns separats dels altres de, és que no ho sé, 10 metres, vull dir, poquíssim, allò. I és constant el que vas sentint sobre... A mi em va sorprendre perquè en principi sentia un soroll que no sabia què era i perquè tenia un dron sobre el cap. Vull dir... Sí.
Però quan dius drons, o sigui, dimensions, alçada, o sigui, els veus són molt grans, estan molt amunt, diguem-ne, del públic?
A veure, és fosc, aquí també penseu que es fa fosc a partir de a les 4 i poc de la tarda, llavors no, és negra nit quan els veus, però les llumetes es veuen perfectament i els sents, és que se sent el soroll.
Déu-n'hi-do.
Llavors tu aixeques el cap... I el que veus és... I s'estan una estona, Vull dir, que no és que passin allò... No. Vull dir, controlen molt bé. A mi em va passar... És una de les imatges que ahir em va impactar. Sentir aquest soroll, que al principi no sabia què era, i llavors ho vaig veure claríssimament. I els agents de seguretat, és que n'hi ha moltíssims. És que també m'ha sorprès això. A més, molta gent indicant cap on has d'anar, a la zona aquesta on hi ha més, diguéssim, més aficionats, més volum de gent. però indicant-te on has d'anar, per on moltes tanques delimitant el camí, no? De per on es pot passar i per on no. A la zona el Zoco és molt gran, llavors tallades les entrades en segons quins carrers, per, suposo que per controlar també l'afluència. Per tant, no, està, Doha està controladíssima.
I perdona, aquesta zona que deies del Zoco, que és la zona, diguem-ne, d'oci nocturn de Doha, podríem dir, o no?
Sí, és una de les zones d'oci nocturn, està plena de botigues i de bars i restaurants. Mm. Està pleníssima. Llavors és on la gent acostuma a quedar això, no? Per socialitzar, mm-hmm. I per fer doncs, la típica... Aquí es pot fumar, clar, aquí en aquests... Ai, fumar sí també, la xixa, però es pot veure...
Fixa't que és que ara dubtaràs fins i tot del que es pot fer que no, clar, perquè dius, bueno, un moment, sí. Això sí, això... Bé, espera't, un moment. La xixa sí, xixa sí.
Sí, sí, la xixa sempre, sí. Està, sí, es pot fumar val. Sense cap tipus de problema. Mm. I beure en aquests locals també, perquè estan autoritzats, però has d'estar assegut en una terrassa o en un bar.
Mm. He de dir una cosa que ara de seguida miraré d'explicar-vos, que ha parlat el cap de la FIFA, Gianni Infantino, fa uns instants, perquè hi ha hagut obertura, diguem-ne, de la conferència de premsa des de Qatar, però et volia preguntar sobre aquesta sortida, diguem-ne, nocturna d'aquest Doha de vespre, perquè ens explicava a la crònica una cosa que m'ha semblat interessantíssima, que és que el govern de Qatar està pagant, no sé si són els mateixos treballadors que van al matí a fer la feina, però immigrants per fer ambient. És a dir, els vesteixen amb les samarretes dels equips i, bueno, i una mica d'alegria per la zona.
Sí, a veure, jo això quan ho vaig llegir, no? Primer vaig llegir que ho publicava, crec que va ser The Guardian, els primers que ho van publicar, llavors ho vaig llegir i vaig pensar, val, això deixem una mica allò en stand-by, vés a passejar i a veure si te'ls trobes, no? Per comprovar si realment això és així. Val, ahir vaig comprovar que efectivament, i és que es veu d'una hora lluny.
Ah, clar, per home, què? Si es veu d'una hora lluny, vull dir...
Ah. Clar, és que són gent que amb una samarreta de l'Argentina... que d'argentins, és que... I tu pots dir, bé, pot haver-hi gent d'aquí, per exemple, no, que li agradi la selecció argentina, val, però sí. N'hi haurà un, no n'hi haurà dos, però si tots els aficionats i de més països no et quadra la fesomia de la persona, ni tampoc la llengua que utilitza, llavors això és sospitós, i a més és que van com amb una mera de coreografia estudiada, és clar. A dir, van amb la bandera, amb la samarreta, i ja saben quins crits han de fer... per semblar, no?, que són aficionats d'aquell país. Clar, això, si tu compares un aficionat d'aquests contractats de l'Argentina amb els reals, és que no tenen res a veure. Clar. I precisament l'Argentina, que els aficionats es fan notar.
Clar. Però aquests són, se sospita, aquests mateixos migrants que estan maltractats en general a Qatar i que han fet totes aquestes jornades enormes de què hem estat parlant tant, molt mal pagades i que són, vaja, els que han aconseguit aixecar aquests estadis majestuosos, són d'aquestes nacionalitats també?
Mira, sí, jo et diria que sí perquè la majoria són hindús, pakistanesos, de Bangladesh, per tant, són treballadors que venen d'aquests països, que n'hi ha molts aquí, per tant, coincidiria una mica que serien els mateixos.
I volia fer una pregunta també, perquè em consta que ahir, que vas estar passejant i vas anar coneixent gent, vas estar xerrant amb unes dones qatarianes que se't van acostar, suposo que també perquè, bueno, et van veure sense burca i, no?, i van veure que és una occidental que estava sola, i veu estar xerrant. Què vas notar de la seva... De les coses que poguéssiu parlar també, més de forma... no estàndard, diguem-ne, no? Una mica una conversa que pots tenir amb qualsevol, respecte a la relació que tenen amb el fet de sortir al carrer, amb els homes, amb l'emir, amb el propi règim?
Va ser una conversa molt interessant i una situació que realment em va sorprendre, perquè jo estava aquí en el Zoco aquest, en una de les places, hi ha com una plaça tota plena de bancs, amb tot de casetes, de, podríem dir food trucks, no són ben bé food trucks, però bé, amb tot de casetes, que és com una fira. Llavors jo vaig seure allà en un banc per observar, estava prenent notes amb una llibreta, i el banc és bastant gran, llavors van venir tota una família i em van saludar i em van dir, no? Bueno, què tal? En anglès, parlaven totes anglès bastant bé. I què tal? I llavors jo els vaig començar a donar conversa i elles es van com alegrar que jo els hi donés conversa, no? I em van estar explicant, ja, vaig aprofitar una mica doncs, per demanar-los si Doha, l'ambient de Doha sempre és així, elles van dir que estaven molt contentes de que es fes aquest Mundial, de que realment Doha és una ciutat molt acollidora, elles m'ho explicaven. I, clar, llavors ja vam entrar a parlar de coses més, no?, de la vestimenta. Elles anaven amb el... és que amb la vestimenta hi ha diferents tipus de vestimenta. Elles anaven amb el burca qatarià, que el burca qatarià és totes vestides de negre, que només se'ls veu els ulls, però tenen una ratlleta negra al nas, com si diguéssim. El burca afganès és aquella xarxa als ulls, que ni tan sols es veuen els ulls perquè porten una xarxa. Aquesta seria la diferència. Me la van explicar elles, perquè jo tampoc tenia gaire coneixença d'aquestes diferències entre els països, no? Tu dius un burca i et sembla que tots són iguals. Llavors, elles realment, quan t'expliquen això, no els sembla malament portar-ho.
No, clar.
És a dir, clar, elles han crescut amb això. Llavors, però jo els deia, però no voleu anar... I m'ensenyaven com anaven vestides de sota. Vull dir, clar, diu, no, si anem com tu. Diu, sota anem com tu. Ja dic, però, i no us agradaria anar com jo? No, és que nosaltres hem d'anar així. Llavors, clar, que els vaig demanar si em podia fer una foto amb elles, perquè elles em van dir que em volien fer una foto, que estaven molt contentes de parlar amb mi, d'Espanya. Bueno, ja, llavors ja vam començar a parlar que sí Espanya, que sí... I em van dir que no, diu, però t'explicarem el per què. Diu, no és que no ens vulguem fer una foto, diu, sinó és que si ens fem una foto i tu la publiques i surt per mitjans o que sigui, no sabien que jo era periodista, diu, la Mira ens talla el coll.
Carai.
Clar, a mi això ja em va deixar com bastant impactada. Em van fer el gest, ja us imagineu, el gest de tallar el coll.
Sí, sí.
Clar,
o sigui, són perfectament conscients, evidentment, dels riscos, perquè, clar, entenc que eren, no sé quantes has dit, quantes dones...
Moltes, era tot, o sigui, era la mare, la mare, les filles, la neta, i després va venir la tieta, o sigui, la germana de la mare.
Ah, eren 4 o 5 de família.
Sí, sí.
I anaven elles soles, és a dir, no van amb els seus homes.
No, clar, aquí van diferent. Elles anaven soles i els grups dels homes van a part. Surten, no es barregen, encara que siguin de la mateixa família. No es barregen. Les dones de la família surten per una banda i van a passejar i els homes se'n van normalment junts a fumar xixa o a fer altres activitats, com si diguéssim, però van tots junts. Llavors, durant aquesta conversa, també això per explicar-vos una mica la relació amb els homes, una de les situacions que vaig viure, que també em va sorprendre moltíssim, era que ens vam anar animant, no?, i em van dir, va, si marca la selecció espanyola, tu com celebraries el gol? Mira, nosaltres t'ensenyem com celebrarem quan marqui Qatar. Es van començar animant i en aquell moment...
Es van enriolar una mica, diguem-ne, Entenc.
Clar, van riure, no? Van fer allò com una mica de... I va passar un grup d'homes pel costat. Les mirades van ser que jo a mi em van fer por, aquelles mirades. Elles de seguida es van espantar. Em van dir, entre elles, no, calleu, no... Clar, no, pareu. No, seu. I jo els vaig dir, però què està passant? Diu, no, és que ens hem espantat. Diu, perquè han passat els homes, diu, els hem ofès. Dic, però estàveu rient. Diu, només rèieu, no fèieu... Diu, no, però no ens podem comportar d'aquesta manera.
Clar.
Clar, vull dir, a mi això sí que em va deixar... És que no estaven fent res dolent.
No, clar,
tot al contrari. És un
però aquesta consciència,
festa,
no? En un moment en què et deixes anar una miqueta i llavors te n'adones de la pressió de l'entorn, mires al voltant i dius, espera, ojo, que igual ens estem passant, no?
Sí, exacte. Sí, va ser així.
Déu-n'hi-do.
Va ser així.
Bé, Mar, escolta'm, 9:32, bona estada encara per Qatar. Continua passejant i veient com és l'ambient per allà, però que ja es detecten algunes de les coses. Per cert, una cosa. Ah, sí, que ara ja tinc per aquí Gianni Infantino, el president de la FIFA, que ha fet declaracions aquest matí. Bueno, jo ho sentim en anglès i qui no ho entengui ho tradueixo, d'acord? A veure.
Today I feel Qatari. Today I feel Arab. Today I feel African. Today I feel gay. Today I feel disabled. Today I feel a migrant worker.
Traduït, diu, avui em sento qatarià, avui em sento àrab, avui em sento africà, avui em sento gay, homosexual, avui em sento... Bueno, disabled és... Discapacitat, exacte.
Discapacitat.
I avui em sento treballador migrant. Gianni Infantino, des de Qatar. L'organitzador de tot el sidral des d'aquell país. No sé si algú vol fer un comentari de... d'aquesta inauguració de la roda de premsa d'obertura des de Qatar. Clar, perquè això és, perdona, per als que més avasats en la qüestió històrica, aquest, quina és la frase Isbin Berliner, no?
De Kennedy,
mm-hmm. No? Quan va anar a Berlín...
Allà al costat del mur,
amb el mur, sí.
Amb aquella torreta que hi havia...
Sí, mm-hmm. Em sento
Berlín. Isbin Berliner.
Que era l'observatori per sobre del mur, sí. Va dir allà a Berlinar.
Clar, però no va anar...
No va passar.
A parar la mà, no? De la dictadura,
no,
en aquell cas.
No, al contrari, portava la bossa dels diners.
D'acord. Sí,
és vergonyós el blanquejament.
Però tot bé, mar, o no? Ah, que hem sentit aquí un soroll ara, no, però no sabia no, si era...
No,
era teu,
no,
i Qatar és dels liberals. Qatar, de totes les monarquies del Golf, de totes les tiranies del Golf, és la més liberal. És la del Jazeera i tot aquest tipus de coses.
Un comentari, Mila o Tània?
No, bueno, que forma part... A veure, aquí ara s'ha obert d'alguna manera aquest comportament que tenim en general, els mitjans de comunicació a tot el món ciclotímic, que ens n'oblidem de dels problemes que puguin tenir els gairebé 1.700.000 immigrants que deben d'estar a Qatar. I en canvi ara, perquè ve el Mundial, doncs ara ens en recordem, i està bé, perquè com que aquest és el comportament habitual que tenim, doncs almenys en vocació del Mundial almenys també parlem dels drets humans, diríem, no? Ara, el que és ja bastant insuportable és que la FIFA, que és el gran, com se'n diria això, entre cometes, putiferi, no? No sé com es diu. Ara vulgui blanquejar-se també a si mateix, assumint les crítiques que es fan precisament perquè Qatar sigui l'organitzador d'aquest Mundial.
És que la FIFA ja funciona com un estat propi. És a dir, no li serveixen les regles, no. Té els seus propis mecanismes d'autocensura.
Està per sobre.
Està per sobre de tot. Regles. És a dir, les regles...
I el rebana com a cap d'estat,
Sí, sí, per això. Vull dir que funciona com un estat al marge. Llavors, en aquest estat, com que s'autoimposa les seves regles, és permès tot, no? És permès transportar mundials, transportar maletins per transportar mundials...
Vendre els mundials,
blanquejar dictadures i tot plegat. Home. No, és veritat que tots plegats, jo estic molt d'acord amb el que dius, Milà, que tots plegats actuem amb hipocresia, no? Mm. I els mitjans també, sí, perquè posem els focus...
Tots formem part del mateix.
De manera puntual i poc connexa, no?, amb la realitat, ara amb la realitat catariana, no? I mira si actuem amb hipocresia, que a mi, quan parlem del Mundial del Qatar, sempre ve hi ha una cosa que és la primera que em ve al cap, que és com la presidència de Sandra Rossell va convertir Qatar en el principal patrocinador del Barça.
Sí, sí.
I durant diversos anys, diverses temporades, era la principal firma que apareixia a la samarreta del Barça. Doncs bé, aquella realitat de Qatar és la realitat que avui estem denunciant, perquè és cert, ara hi ha el focus mundial posat en el Mundial. I jo crec, i pronostico, em sembla que no m'equivocaré, que el que pretén la FIFA és que els focus enlluernadors de quan la pilota comenci a rodar ho tapi tot.
Mm-hmm.
I que tots plegats, perquè tots els que ens agrada el futbol també ens passarà això, voldrem que Messi aixequi la Copa del Món. Jo sí, Joan, ara en parlem.
Joan fa que no m'ha dit,
en el seu últim Mundial, i per desgràcia això passa, i la FIFA juga amb això. Juga amb els focus enlluernadors quan la pilota comença a moure's a la gespa, no?
Sí, jo us volia enllaçar amb aquesta reflexió d'en Joan, perquè realment crec que és això. Al final hi ha totes unes setmanes de prèvia que en el que ens fixem més enllà de l'esport, doncs és que el país que està acollint, no, aquest esdeveniment, i estem parlant, si hem de buscar una petita cosa positiva seria doncs això, posar el foco en aquest element, i també que la gent del Qatar, especialment les dones, aprofitant, i dir que és l'única guspira de cosa positiva dins de tot el qüestionable, que la gent del Qatar, especialment les dones, doncs mira, puguin parlar amb una persona com la Marpollato, que ara estava explicant aquesta situació que va viure, no? Que vegin in situ la diferència, que vegin altres plantejaments, no? Que puguin parlar, que tinguin accés a altres estètiques, altres maneres de viure, d'entendre el paper de la dona, etcètera. però estic completament d'acord que a partir de demà a la tarda, quan comenci a rodar la pilota, tota la informació es centrarà ja en la part esportiva i tot aquest debat que estem tenint doncs quedarà com més tapat per l'esport, que al final és el que és, no? I només un altre detall del que parlava abans la Mar d'aquests aficionats pagats. Nosaltres tenim una companya del programa també allà, la Cristina Solies, i és que hi era boníssim perquè entrevistava a un nano de Bangladesh que anava amb la camiseta de la selecció espanyola i deia sí, però, i ella li qüestionava, però tu ets seguidor de l'Espanya? Sí, a mi m'agrada molt. I quins jugadors t'agraden dels que venen? I deia Ramos, Iniesta. És que clar, són jugadors que ja no estan jugant a la selecció, vull dir que era evidentíssim doncs, que no eren persones que fossin seguidors perquè sí.
Bueno, aquí, el que passa és que aquí hi ha diferents grans focus de negoci. Les infraestructures que s'han construït per aquest Mundial han donat uns beneficis, estima, a les empreses estrangeres i locals de més de 15.000 milions de dòlars. Això només el que són les obres d'infraestructura. Després hi ha tot el que guanya la FIFA per tota l'organització del Mundial, que guanya una quantitat impressionant. I després hi ha tot el que guanya Qatar en termes de la seva operació, que va començar amb molta força el 2011, per fer una mena de fer-se una mena d'escut protector, perquè Qatar és un país molt petit i tenint en compte la inestabilitat que hi ha i els veïns que té, estan molt preocupats perquè no s'hi torni a passar una invasió com la de Kuwait, diríem, no? I llavors estan fent forts a nivell mundial com a país, i això inclou diferents aspectes. Per exemple, això inclou tenir Al Jazeera allà, no?, i emetre per tot el món àrab amb una emissora que no segueix estrictament els interessos d'Aràbia Saudí i dels líders que estan manegant per allà, no? L'altra és utilitzar l'esport, i aquí el Barça va jugar aquest paper, per prestigiar-se i per fer-se indispensable cada vegada més en més activitats. I després ara
motociclisme, Mundial de Fórmula 1,
el Paris Saint-Germain,
també tot això.
La quantitat d'esdeveniments esportius que fa allà, però també és que patrocina fora o la propietat que té de clubs fora. I després hi ha tota l'operació turisme i tota l'operació de presència, d'aparèixer com una gran potència tecnològica. De fet, és el país que té la renda per càpita més alta i té també el PIB per població més alt, però, clar, només comptem els 300.000 natius d'allà, diríem, no? Llavors, bueno, tot això ho hem de tenir en compte, això forma part de la geoestratègia. I, per tant, el món ara no hi ha res, ni tan sols un mundial de futbol, que no pugui relacionar-se amb qüestions geoestratègiques. I això és interessant. I encara que no t'agradi el futbol, el fenomen és interessant.
4 minuts i 3 quarts de 10. Una última cosa, Joan.
Bé, Qatar té l'exèrcit més potent de tota la península aràbiga. El més potent.
Sí, clar.
Més que Aràbia Saudí. I ara s'ha descobert...
Perquè és el que més pot,
És el que més pot. No, però té un exèrcit... coses que tenen només els israelits fora dels Estats Units. Sí, amb coses, estris, aparells aquestos de guerra. I ara s'ha descobert una investigació d'espionatge de Qatar als Estats Units a altíssim nivell, perquè ve de temps, o sigui, no només lobby, sinó veure en papers, o sigui, vull dir, espionatge, no? Vull dir, això què vol dir? Que els qatarís tenen molta, tu has dit, tenen molta por, però a més volen tenir una posició preeminent com a centre tecnològic.
Clar.
I com a centre financer. O sigui, volen ser el centre financer d'Àfrica, desplaçant a Hong Kong. Ah. Ai, d'Àfrica, d'Àsia. Sí. Vull dir, això no és poca broma, No és poca broma, perquè a més allà jo vaig estar, allà tot és artificial.
Clar, però
fixa't... Perquè és desert. Sí. No hi ha dir, no és que aquí hi ha un parc. No, si hi ha un parc, és artificial.
Joan,
és
tan artificial que fins i tot els aficionats són artificials.
No, hi ha un gran centre comercial, el més nou, ara ja segurament hi haurà, perquè cada any que vas hi ha una cosa més nova, no? Llavors, estava pintat al cel i semblava, amb l'aire condicionat i tot això, que estiguessis al carrer. Quan no pots estar al carrer amb 45 graus, no? Vull dir, és tot un... La llum és gratis. El gas és gratis.
Tenim...
Vull dir, és una cosa brutal. Ara, a costa de 1.700 esclaus.
Bueno, però
tenim,
això...
1.700.000 esclaus.
Tenim segon tall d'Infantino.
Vinga.
A segona tanda.
Sí, bueno, perquè ha fet una declaració d'uns quants minuts i ara estem aquí... subdividint-la. Hem tingut primer l'I feel gay, I feel arabic, I feel disabled, no? Això de, em sento catarià, gay i...
Tota la vegada.
I tota la vegada. I treballador, migrant, etc etc. I ara ha vingut aquí la crítica cap a Europa, de Jenny Infantino.
So let's start with the migrant workers. We are told many, many lessons from some Europeans, from the Western world. I think for what we Europeans have been doing in the last 3,000 years, we should be apologizing for the next 3,000 years before starting to give moral lessons.
Jenny Infantino, que diu això de pel que hem fet els europeus els últims 3.000 anys al voltant del món, hauríem d'estar demanant disculpes els pròxims 3.000 anys abans de començar a donar lliçons morals als altres. Cosa que és veritat.
Cosa que és veritat, però que ho digui ell.
O no. Però que ho digui ell, efectivament.
O no.
Bueno,
o no.
Que ara s'han portat accessos europeus, sí.
S'han portat molt bones coses.
Sí, sí.
Per exemple, la laïcitat i la raonabilitat, bé. No la teologia, per exemple.
Tres quarts de deu del matí. Marc, moltes gràcies.
A vosaltres, que vagi molt bé.
Fem una petita pausa i de seguida continuem.
RAC 1.
Aquest Black Friday, els descomptes més brutals els trobaràs a Finestrella Shopping Centre. Sí, sí, ho has sentit bé. Els millors descomptes de les millors marques estan a Finestrella Shopping Centre. Més de 100 botigues i restaurants t'estan esperant. Sortida 12 de la Ronda de Dalt. Més informació a finestrelles.com.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que el paper i el cartró van al contenidor blau. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor blau. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Gràcies a Cuideo, la Maria es cuida de la meva mare cada dia de 10 a 6 i jo estic tranquil·la. Contacta amb Cuideo i troba els millors cuidadors.
Cuideo.
A Lloguer Segur celebrem 15 anys, millorant dia a dia els serveis a llogaters i propietaris. Només amb Lloguer Segur pots llogar el teu habitatge a tot Espanya sense necessitat de desplaçar-te, amb més de 45 oficines i 400 professionals a la teva disposició. Lloguer Segur, 910-775-775. 15 anys millorant el mercat del lloguer.
Pinter, empresa líder en pintat industrial de peces amb pretractament i recobriment de pintura líquida o amb pols al forn, posa ara en marxa a Viladecavalls la seva nova factoria Pinter Gran per atendre la demanda de grans peces en dimensions i en pes.
La teva feina ben feta és la nostra feina. T'ho diu el teu amic Carlos de Pinter.
Ho tornem a fer. Salta a l'asseguradora Mútua Terrassa i et rebaixem el preu de la teva pòlissa de salut. Perquè t'ho mereixes. Perquè som d'aquí i et volem amb nosaltres. Truca'ns al 93 736 5075. L'asseguradora Mútua Terrassa. Confiança i proximitat.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Cada nadó que arribi avui al món naixerà amb un 11% de probabilitats de s'esquerrar. Un 15% de tenir al·lèrgia al pol·len i un 20% de patir abús sexual infantil. Canviem les xifres. Fundació Vic i Bernadet contra l'abús sexual infantil.
Tens un somni? Benvingut al lloc on tots els somnis es fan realitat.
Està arrasant a Barcelona la comèdia romàntica més famosa de tots els temps. Pretty Woman, el musical, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Fes que els teus somnis es facin realitat. Vine a Pretty Woman, el musical, al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Encara no has vingut a Mont-Sant Benet? T'hi espera la història del nostre monestir medieval. La màgia del modernisme a la casa d'estiu del pintor Ramon Casas. Una escapada romàntica al nostre hotel. Experiències per tota la família i una gastronomia única amb estrella Michelin. A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
Des del 18 de novembre hi ha canvis en la mobilitat dels futurs eixos verds i places de l'Eixample de Barcelona. Els carrers del Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell passaran a ser de prioritat per als vianants i Consell de Cent deixarà de ser una via per travessar la ciutat. Planifica els teus desplaçaments i consulta els canvis en la circulació al web superilla.barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Descobriu i endinseu-vos a l'univers RAC1 via RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
Registreu-vos.
RAC1.cat.
És fàcil.
Via lliure. Amb Xavi Bundó.
Ara passen 3 minuts a 3 quarts de 10 del matí, acompanyats d'en Joan Caral, d'en Joan Serra, de la Milagros Pérez Oliva, de la Tània Tàpia i, evidentment, pendents d'aquest Mundial de Qatar que arrenca demà, però també, mentre gairebé sona el xiulet d'inici del Mundial a Qatar...
Amb un espaterrant Qatar-Equador.
Exacte, un Qatar absolutament imperdible, que en altres circumstàncies no miraria tothom, vull dir, esperaria l'audiència mundial.
Ara us explicaré una anècdota molt ràpida, que és que jo vaig anar al Mundial d'Alemanya, a Stuttgart, a veure un partit de vuitens de final a Anglaterra-Equador.
Bueno, Anglaterra-Equador està bé.
Sí, però ostres...
Et va costar, eh?
1-0, gol de Beckham, àrid, partit àrid.
Escolta, doncs mentre això està arribant al xiulet inaugural del Mundial, el que estan en temps de descompte és a la COP27, Egipte, a Sharm el-Sheikh. A veure, també és veritat que tens la impressió que és el déjà vu perpètu. Arriben aquestes cimeres del clima i arriba el dia de tancar, que era ahir. No, encara no podem tancar, corredisses d'última hora, potser 24, 48 hores per mirar de buscar un acord. Deixeu-me saludar una persona que us segueix de prop, com és Maria Neira. Ella és directora de Salut Pública i de Medi Ambient de l'Organització Mundial de la Salut. Maria Neira, bon dia, buenos días.
Bon dia, buenos días.
¿Se prevé algún acuerdo próximo, señora Neira, por lo que se cuece, por lo que se cuece en los pasillos de la COP27?
Algo tiene que pasar. Desde luego la presión es máxima y no puede salir de aquí un acuerdo inferior a lo que, por lo menos esa declaración que decía que era la cumbre de la ejecución, de los planes, de las soluciones, algo tiene que salir de aquí. Y si no es así, desde luego sería un gran fracaso y renunciar al 1.5 sería un desastre desde todo punto de vista.
Se está cerca de renunciar al 1.5. Entiendo que 1.5 son los grados por los cuales no se tenía que superar esa cifra límite en los próximos años, ¿no? ¿Se está cerca? Sí. ¿Hay la posibilidad que caiga ese 1.5?
Eso es lo que se rumorea en los pasillos, es lo que se podría temer y lo que creo que está generando mucha presión para que no sea así, para que no sea recordada la cumbre de la COP27 de Sharm el-Sheikh como la cumbre del fracaso, porque sería realmente un fracaso estrepitoso. Esperemos que no, creo que al final tendrá que haber unas negociaciones, están en esa recta final y esperemos que efectivamente, sabiendo lo que está en juego en el caso de que eso sucediera, sería realmente un desastre, pero confiemos hasta el último minuto que habrá decisiones que por lo menos dejen un poco la puerta abierta a la esperanza para la COP28 y que todo este movimiento que se pone en marcha, pues aunque no se lleguen las negociaciones, ya es irreversible todas las iniciativas que están en este momento poniéndose en marcha en muchos países, grupos, organizaciones civiles, en fin, ya es irreversible. Pase lo que pase como acuerdo, pero desde luego los gobiernos tienen que comprometerse también y seguir con ese compromiso.
Decía María Neira, creo que la repitió dos veces, algo tiene que pasar, y no sé si leerlo como un ruego, como una esperanza o como una intuición, porque me suena más a ruego que intuición.
Hay un poco de todo. Realmente la presión, como decía, es alta desde todos los grupos, ¿no? Todas las grandes declaraciones altisonantes de todas las partes están en este momento al máximo. El secretario general ha hecho un llamamiento. Él empezó la cumbre diciendo que estábamos en una autopista caminando a altísima velocidad y sin freno. Y obviamente está pidiendo que esa salida, que sería esa aceleración a energías renovables, ese mantener esa estrategia y esa comprometerse todavía más fuerte y poner dinero también en lo de pérdidas y daños, pues que acelere, ¿no? Yo confío que siempre al último momento en estas cumbres hay una declaración que por lo menos es un poco más ambiciosa de esa parte negativa que circula en las horas previas a ese acontecimiento.
El posible acuerdo al que aspiran ahora, viendo cómo ha ido esta cumbre de mal, porque no sé si lo podemos decir así, pero vamos, teniendo en cuenta que era cada vez que hay una cumbre, una COP, parece que tiene que ser la definitiva, y si ya no se consigue nada, bueno, pues nos vamos a un sitio de difícil retorno, teniendo en cuenta que hay esa presión siempre antes de una COP y que parece que lo que se que puede estar jugándose es ir para atrás y no para adelante. Teniendo en cuenta todo eso, el acuerdo al que se puede llegar es, no digo de mínimos, es solo de mantener lo que hay, no de mirar para adelante.
No, tiene que haber también algún avance. Por ejemplo, esta consideración de un fondo para los damages, pérdidas y daños, esto parece bastante avanzado. Está ahí, creo que eso está muy tangible. La cuestión será cómo, cuándo y qué cantidad, pero ese es un avance importante. Y luego, efectivamente, como decía, lo que está pasando ya, las iniciativas que se han presentado en la COP, cómo la acción está tomando lugar y cómo se está avanzando en tecnologías, en fin, ya no hay excusas, la verdad. Nosotros hemos estado, obviamente, por representando la salud, ¿no? Es uh-huh. muy importante para la salud que se avance, sobre todo en frenar la dependencia a los combustibles fósiles, porque son los más contaminantes y los que generan un problema de salud pública muy importante. Y eso tiene que avanzar sí o sí, independientemente del acuerdo. Pero claro, si los países toman un acuerdo, pues y en ese texto estuviera incorporado el phase out, o sea, el salir de esa dependencia y acelerar mucho más todavía las energías renovables limpias, pues efectivamente sería una decisión muy sabia. Pero, como digo, independientemente de eso, este momento es irreversible y la gente entiende cada vez más que tiene mucho que ver también con la salud humana, o sea que hay que hacerlo por razones que ya nos están, digamos, afectando muy directamente desde el punto de vista de salud pública y de enfermedades muy directas que la gente ahora ya entiende ese vínculo muchísimo mejor, de una forma mucho más visible, de cambio climático, contaminación y salud van muy, muy unidos.
Señora Neira, mira, tengo que comentar una noticia de última hora respecto a este punto. Que ya, por la manera que hemos notado cómo entraba, imagino que está el caso, pero ha salido hace poco rato Frans Timmermans, del vicepresidente de la Comisión Europea, avisando que el bloque europeo está preparado para abandonar la COP27 si se prosigue en el camino de la posibilidad de romper el pacto del 1.5. Es decir, ha llegado a decir, la Unión Europea prefiere que no se adopte una decisión a que se adopte una mala. ¿Hay la posibilidad que Europa se retire de la COP27 sin acuerdo?
Bueno, yo creo que esas son también parte de esa parte final de presiones, de negociaciones. Es una parte importante esas declaraciones y creo que son las que ayudan también a acelerar y a recentrar las discusiones. Ha habido también declaraciones importantes por parte de otros países y la presencia de Lula el otro día. En fin, hay este momento tenso de últimas horas, pero hay que mantener la esperanza. Está claro que no van a querer, no confiamos todos en que no sea la cumbre del fracaso en ningún caso, no puede ser.
Señora Neira, le pregunto ya porque si acabe esa posibilidad, ¿no? ¿Qué pasaría si Europa se retira, si esta cumbre acaba sin acuerdo? ¿Qué consecuencia tiene?
Bueno, tiene una consecuencia sobre todo mediática muy importante. Hay una especie de desilusión muy importante de dejar de creer en este tipo de procesos y mecanismos. Sería también una decepción más añadida y de alguna manera habrían ganado los que quieren quitar esta presión tan tremenda que tenemos con lo que está sucediendo, ¿no? Pero sería desde luego una decisión tremenda desde el punto de vista estratégico, equivocada, y confiemos en que, en fin, un mínimo de sabiduría, de estrategia y de entender que lo que está en juego no puede acabar de esta manera así. Como digo, para nosotros, para la salud pública, estas decisiones son fundamentales, porque es como si se decidiera el acceso o no al agua potable. El impacto en la salud sería tremendo, o el acceso o no a alimentos, ¿no? Es lógico que que sin eso no hay salud. Bueno, pues sin aire limpio tampoco, y sin proteger los centros de salud alrededor del mundo que se están inundando, que están aumentando los casos de enfermedades transmitidas por vectores de una forma brutal, que hay desplazamientos porque la gente tiene inundaciones o sequías, pues creo que o reaccionamos todos o aquí en este barco vamos a tener graves problemas de supervivencia.
Usted está hablando de miles de muertes evitables, digamos, ¿no?
Estamos hablando en este caso de 7 millones de muertes evitables por contaminación del aire. Estamos hablando de los 11 millones de muertes por malnutrición, que tiene mucho que ver ahora, que se pueden agravar por precisamente por esos sistemas de producción de alimentos que no son sostenibles, que no son que conllevan esa deforestación también brutal, que hace que la aparición de virus emergentes sea más posible, más factible, porque hay esa ruptura, esa barrera de protección humano-animal, salud animal-salud humana. Estamos entrando en zonas donde esas enfermedades se favorecen. En fin, como no dejemos de atacar de alguna manera a los ecosistemas que nos dan de comer, de beber y de respirar, pues es una especie de sabotaje a nosotros mismos, ¿no? O sea, nos estamos haciendo un autosabotaje muy peligroso.
¿7 millones de muertos por contaminación?
Sí, sí.
Esa es la cifra, sí, que parece inaceptable y lo debería de ser, y que nos debería llevar a una respuesta mucho más ambiciosa en proporción a la magnitud del problema. Yo quiero ser optimista pensar...
Perdone, señora Neira, pero ¿esa cifra respecto a qué? ¿Va a ser o ha sido?
No, esa es cada año. Cada año. Tenemos 7 millones de muertes prematuras causadas por la exposición a la contaminación del aire, más luego, claro, los hospitales llenos de enfermedades también. Y